i 8 minuts, donem pas a la tercera hora del nostre programa d'avui dedicada a la denominació d'origen Empordà. Vam viatjar aquesta setmana fins a Girona i allà ens vam aproximar a cellers, al Consell Regulador i a les propostes enoturístiques que també es potencien des del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Això és el que enregistraven per vosaltres. En les instal·lacions del Patronat de Turisme Costa Brava Girona tenim previst aproximar-nos a la DO Empordà, donar-vos informació sobre les possibilitats que ens ofereixen les terres gironines en aquesta modalitat turística i descobrir les característiques dels vins d'aquesta denominació d'origen. Durant els pròxims minuts, de la mà d'experts i de creadors de producte enoturístic, anirem poc a poc a endinsar-nos en la cultura del vi. Empordà, com tots sabeu, es troba ubicat a l'extrem nord-oriental de Catalunya, ens ofereix paisatges extraordinaris i els seus límits naturals són els Pirineus al nord i a llevant el Mediterrani, en la Costa Brava. Aquest territori està marcat pel vent del nord, la tramuntana, que també és responsable d'aquests paisatges que tant ens sorprenen. Platges, cales, espais protegits, patrimoni interessantíssim que ens mostra l'empremta d'altres cultures i més d'un geni reconegut internacionalment han configurat al llarg del temps la personalitat d'una terra plena d'atractius. Per aproximar-nos a la història vinícola de la zona, ens hem de remuntar molt lluny. En el temps, hem de mirar molt enrere, perquè no hi ha cap dubte que la cultura del vi i el coneixement del comerç del raïm arriba a Catalunya en el segle VI abans de Crist, gràcies a la important colònia grega d'Empúries. Quatre segles després, ja està documentat que els vins de l'Empòria i de la Tarraconense són coneguts en altres províncies de l'Imperi Romà. A l'edat mitjana, monestir i abadies plantaven les seves vinyes tutelades per Sant Pere de Rodes i elaboraven vins. Sant Quirze de Colera i Santa Maria de Vilabertran també tenien les seves vinyes, però com en altres punts de Catalunya la filoxera acaba amb el període pròsper dels vins empordanesos. No va ser fins la dècada dels 40 del segle passat que els cellers cooperatius iniciaven una nova etapa. Sumen esforços per tornar a elaborar vins i després tindrien les empreses privades que des de fa uns 15 17 anys aproximadament han posicionat l'ADO Empordà en el lloc que es mereix en els mercats internacionals. Avui parlarem de tot això, descobrirem una part del territori, però també descobrirem les possibilitats que en l'àmbit de l'enoturisme ens ofereix aquesta denominació d'origen. Començarem parlant amb en Jaume Marín, ell és cap de màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava a Girona. Senyor Marín, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Moltes gràcies per acollir-nos a casa i moltes gràcies per ajudar-nos a endinsar-nos amb aquesta denominació d'origen que tant té que dir encara en el món de l'enologia, no?
Sí, a veure, nosaltres portem, molt ben dit, com has dit tu, temps treballant, sobretot els cellers, però el que hem fet és un canvi radical cap a l'enoturisme. Hem fet des dels últims 4 o 5 anys que vam començar, bàsicament vam començar no per l'oferta, sinó per la demanda. Vam començar a veure que hi havia molta gent, sobretot els principals mercats europeus, que ens demanava coses de vi, que ens demanava enoturisme, que ens demanava visitar cellers, i nosaltres això no ho teníem estructurat. De fet, els cellers començaven a produir un molt bon vi, però eren més productors que no pas enoturisme. I llavors vam decidir tots plegats, i això sí que és una cosa bastant important, perquè aquí ens vam ajuntar tots plegats, tant tots els cellers de l'ADO, o majoria part dels cellers de l'ADO, nosaltres, empresaris, serveis, municipis, tots plegats, i decidint intentar entrar dintre ruta al vino. Bàsicament, per un tema d'estructuració d'oferta, que ens ajudava sobretot a tenir uns certs nivells de qualitat, enoturístics, que no de vinícoles, que això ja els tenien i ho estaven lluitant molt bé, i això ens ajudava a estructurar. Un cop estructurada aquesta oferta, llavors veia la nostra feina, que és tota la feina promocional i de convèncer de que passen a ser productors de vi, que passen a ser empresaris turístics, i és un canvi radical per molts d'ells, però és un canvi que jo crec que ha anat cap a millor i que encara ens queda molt de terreny per recórrer, però amb molta il·lusió i amb moltes bones perspectives.
De fet, després tindrem ocasió d'anar descobrint-ho, però jo penso que hi ha un perfil, que és les generacions noves dels viticultors d'aquesta dècada dels 40 del segle passat, que ja s'han fet càrrecs d'aquests negocis i que ja tenen una visió que va més enllà de només l'elaboració del vi, que acaba sent la base fonamental del seu negoci, està clar, no? Però sí que va més enllà d'aquesta elaboració del vi i el que volen és mostrar, doncs, el seu celler, les seves habilitats a l'hora d'elaborar-lo i, evidentment, també l'entorn del territori, que aquí és on entreu directament vosaltres. Jaume, l'Empordà és una zona, com hem descrit abans, complexa en quant a territori, perquè té una gran diversitat, però també plena de grans atractius, i també aquestes vinyes, evidentment, formen part d'aquests atractius, però a mi m'agradaria, si féssim un mapa de l'Empordà, perquè no podem oblidar que hi ha 50, que són 35 municipis a l'ADO que van des de l'Alt al Baix Empordà, si féssim un mapa, on t'ubicaríem, on centraríem la majoria dels cellers?
A veure, a l'Alt Empordà té una majoria de cellers, però estem treballant igualment amb l'Alt com al Baix nosaltres, i pel turista no hi ha una frontera d'Alt i Baix Empordà. Per nosaltres, com parlem d'Empordà, estem parlant que trobem 26 cellers visitables en menys d'una hora. Per tant, el que nosaltres a vegades el turista d'aquí o el visitant d'aquí ens sembla, ostres, ara he fet 40 minuts o mitja hora, però un turista de fora és res, és part del seu viatge i part de la seva excursió, i a més tenim un territori, com has dit tu, complex però ric, i llavors aquesta visita d'un lloc a l'altre enriqueix anar a Mollet de Peralada, enriqueix anar a Rosa, enriqueix anar a Calonja, tot això enriqueix en el turista i és una de les coses que estem intentant potenciar. Per tant, no m'atreviria a dir més amunt que avall o més avall que amunt, sinó que jo crec que tot el territori té la seva riquesa. I abans, com parlaves, sí que és important tota aquesta nova generació que tenim de joves empresaris, no? Però tenim, sempre recordant que venim d'un passat ric, un passat que ens han ajudat, que tant els avis o les famílies han sigut molt riques i han desmarçat molts esforços, i que ara és una època, o millor, de renovació, de canvi, d'adaptació, tal com ha passat amb la gastronomia, tot ho estem fent amb totalment el turisme, no?
Home, mira, la gastronomia és un molt bon exemple, perquè vosaltres, que sou una mica els reis del tema de la gastronomia catalana, de la internacionalització, com a mínim, de la gastronomia catalana, pot ser un molt bon exemple, perquè ja deveu tenir una mica pamat quins són els visitants que venen interessats per descobrir la gastronomia i alguns dels restauradors més importants de Catalunya.
Home, la gastronomia per nosaltres és molt important.
I del món.
Però, exacte. Però, de fet, nosaltres, si t'hi fixes, nosaltres, tal com estem estructurats a nivell de marques turístiques, nosaltres, com parlem de viària, ja parlem d'enogastronomia. Per tant, la nostra riquesa gastronòmica jo crec que només es veu potenciada o només es veu complementada si hi ha el vi, i en molts destins hi ha molt de vi, que mi molt bo i molt bo, però la gastronomia no el tenen en aquest nivell. En canvi, nosaltres tenim les dues coses, o intentem tenir-les en aquest nivell, i crec que assolirem aquest nivell d'excel·lència, però a més també per a promocionar-ho. Quan anem a fora a vendre, diem que és un destí enogastronòmic, no diem ni separem una cosa de l'altra, sinó que o veiem tots plegats com un conjunt o és molt complex promocionar això. I ara tenim grans ambaixadors gastronòmics, però també els tindrem vinícoles.
Dels cellers que hi ha a la Déu Empordà, has dit que hi havia uns 26 que eren
26 visitables en aquest moment a la ruta del vi.
I ampliables, és a dir, hi ha el previst que siguin més els que rebin
sí,
turistes.
Sí, sempre que tinguin els criteris.
Imagino que hi ha uns estàndards mínims que s'han de complir, està clar.
Una cosa és la producció de vi, que n'hi ha alguns que jo crec que produeixen molt bon vi, però que no estan a la ruta, perquè la ruta implica una sèrie d'horaris d'obertura, una sèrie de serveis, idiomes, etc, que això s'ha de complir, perquè el nostre, clar, evidentment, tu has mencionat, els principals ingressos són el vi, la venda de vi, però nosaltres el que ens interessa és l'enoturisme, i aquest any s'ha incrementat el número de turistes i també s'ha incrementat la despesa al celler, per tant això també els beneficia d'una altra manera els cellers, que després parlaran, suposo, però clar, ho hem de veure com un conjunt, tot plegat. Tenim vinyes a dintre, a parcs naturals, a dintre del Cap de Creus, tenim vinyes en indrets absolutament, jo crec que al·lucinants, que costen molt de veure en altres llocs. És que són vinyes mediterrànies, que estem tocant el Mediterrani, tu has mencionat la Tramuntana, però és que estem en un lloc ja geogràfic quasi únic. Primer, estratègicament, turísticament, que estem posicionats molt a prop d'Europa, tocant a França, però també en un lloc que estem tocats per la màgia del paisatge, però també de la riquesa de les persones i dels productes. Quan nosaltres ara a mi em fa molta gràcia això que parlant del quilòmetre zero, tot, és que nosaltres ho hem fet tota la vida. És que ho hem fet tota la vida, és que no anem a buscar la gamba que no sigui d'aquí, o que no anem a buscar la vedella que no sigui d'aquí, és que nosaltres ho hem fet tota la vida, i això és la riquesa. I també la varietat, eh? Perquè quan baixes al millor del Cap de Creus, baixes fins a les Gavarres, baixes tots aquests massissos, la varietat també canvia, i el paisatge que tu coneixes molt bé canvia. Com estàs a Begur és diferent de com estàs a Roses, o com estàs...
Quan estàs a l'Albera.
A l'Albera. Clar, aquests paisatges... l'únic que fan és enriquir l'experiència turística, no? I a vegades dius, aquest és millor que... No, és que no hi ha ni un millor que l'altre, el que hi ha és la varietat que ens dona la riquesa en aquest sentit.
Jaume, tu pensaves abans que ja tenim els turistes aquí i que per tant el que se'ls ha de demostrar és que hi ha un valor afegit que pot ser l'enoturisme i que pot acabar de complementar el seu viatge, que en principi potser estava plantejat com un viatge doncs, de platja, de paisatge o de patrimoni, fins i tot cultural, no? Però heu previst dintre d'aquest programa d'enoturisme el vendre la ruta a altres perfils que no siguin exactament el turista que ja rebeu habitualment?
Sí, clar. A veure, hi ha dues coses. Primer, està molt ben enfocada, perquè primer és la motivació enoturística. Aquest seria el nostre principal objectiu, algú que ja ve motivat per aquest enoturisme. Però clar, aquest és una part, i a vegades una part petita, perquè la gent sí que és experta, però no n'hi ha tants d'experts. N'hi ha coneixedors, però n'hi ha d'experts. Llavors hi ha els experts, hi ha els coneixedors, i hi ha la gent que és un valor més afegit. Tu vas allà o te'n vas a Austràlia o a New South Wales i dius, ostres, hi ha una ruta del vi, o te'n vas a Sud-àfrica i hi ha una ruta del vi al costat de Cape Town. Doncs tot això, aquests els hem d'aprofitar. Per tant, són diferents perfils que també són diferents coses que demanen als cellers, clar, hi ha un que sí que vol conèixer més el vi en detall, quin tipus de vi, o l'altre que és molt més interessat en qui és el propietari, quina és la història d'aquell lloc, d'aquell indret, de la família, i vol veure els personatges, les famílies, els propietaris, els productors. Per tant, són diferents perfils, i sí que han començat a fer coses a nivell català o així i espanyol, que hem creat el festival aquest del Vivid, no? Que és un primer inici, però és un primer inici per intentar primer donar a conèixer la ruta, i segon estructurar producte perquè sigui comercialitzable i que sigui motiu de viatge per l'estranger, no? Per tant, aquest és un dels objectius.
Jaume, un punt de la ruta que per tu sigui aquell punt fascinant, que no vagi en detriment de cap altre, vull dir, però aquell punt que tu dius, home, això és que no ho té ningú. Ui, ara li he posat un compromís.
Sí, m'ha posat un compromís, perquè més aquí tinc tres que m'estan tots mirant. A veure. No te'n sabria dir un, No te'n sabria dir un. Evidentment, el millor és un punt, el millor idíl·lic, un passejar, ja no només a fer. Les vinyes que hi ha al Cap de Creus són meravelloses. Són meravelloses, no només pel paisatge, sinó per la unicitat. Però clar, llavors tens tot el de l'Albera, tens tot el de Baix Empordà, és que és molt difícil dir un, és que és molt complicat, perquè és que... Diré una opinió personal que el millor, depenent de les persones, pot agradar més o menys. El millor per anar amb nens és una, i per anar amb sols en romàntic és una altra, no?
No et posaré en cap més compromís.
Gràcies.
Ens n'anem, doncs, a descobrir aquesta D.O. de la mà d'en Josep Serra, que en sap i molt d'aquesta zona de producció. La zona de producció de la D.O. Empordà engloba un total de 55 municipis distribuïts en dues comarques, 35 municipis de l'Alt Empordà i 20 municipis del Baix Empordà, que es delimiten en dues zones separades geogràficament. La zona de producció de l'Alt Empordà es troba a l'extrem nord-oriental de Catalunya, des de la ciutat de Figueres fins al nord de la frontera amb França, arrecerada a la falda de les Serres de Rodes i de les Alberes, en un arc que va des del Cap de Creus a la denominada Garrotxa d'Empordà, al Banyà. Limita, per tant, amb els Pirineus al nord, amb la Mediterrània al llevant i amb la plana pròpiament dita a migjorn. Josep Serra, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos i per ajudar-nos també a aquesta aproximació que avui fem a la D.O. Empordà. 55 municipis en total, 35 de l'Alt Empordà i 20 municipis del Baix Empordà, una llarga tradició, com dèiem, la responsabilitat de ser els primers que vau tenir les vinyes a les vostres mans i que vau comercialitzar el raïm en altres èpoques, una responsabilitat important, i un ressorgir del vi de l'Empordà, perquè aquí s'ha fet vi tota la vida, però sí que és cert, jo ho fixava fa 15-17 anys, però no sé si vaig molt equivocada, perquè el temps passa molt ràpid i no sé si fa una mica més, potser.
No, jo diria que sí, que es troba més o menys en aquests anys, no?, quan va començar el canvi, sobretot de la mà d'alguna gent jove en aquell moment, gent que ja tenia un cert coneixement, que potser s'havien format com enòlegs i que veien el potencial que tenia les nostres comarques, no?, a l'Empordà, a l'hora doncs d'elaborar vins de la màxima qualitat. Eren poquets, no era fàcil en aquell context, però van ser una mica els que ho van liderar i ho van impulsar i van fer doncs que avui en dia estiguem parlant d'una denominació doncs en auge, efervescent, que té molta força i energia i crec que es pot situar entre les millors de l'estat en els propers anys, no?
Escolta'm, Josep, jo suposo que aquests joves que fa 15, 17 anys començaven a elaborar vi i amb una preparació com enòlegs, suposo que també es van trobar que els sistemes d'elaboració també s'havien de canviar i aquest punt també va ser clau, no?, m'imagino.
Clar, partíem d'unes instal·lacions doncs envellides, no?, que arrossegaven una mica el pes d'aquesta història, no?, potser es tractava doncs d'edificis, de cooperatives que tenien algunes d'elles doncs potser 60-70 anys d'existència i on les inversions sempre havien estat dificultoses doncs per la dificultat que comporta la gestió d'aquest tipus de negoci, no?, més tipus cooperativa. Però bueno, amb l'entrada d'aquesta gent jove doncs bueno, van entrar també noves inversions, al principi petites i més o menys anecdòtiques, però bueno, diguem que potser per fer bons vins tampoc necessites unes grans instal·lacions sinó un bon coneixement i una mínima tecnologia, no?
Josep, parla'ns de com se sent en aquests moments, quin és el grau de satisfacció, quines són les ambicions, les aspiracions del Consell Regulador de la DEO Empordà i quins són els àmbits en els que arribaria somiar, o sigui, amb els que somia arribar.
Bueno, venim d'aquests últims anys de molt de canvi, d'efervescència, en què tots els cellers han intentat una mica doncs a innovar, a fer coses diferents i originals, i potser ara ens trobem a nivell de DEO, en un moment doncs de consolidar, doncs de sentar el cap i les bases, no?, i de consolidar-nos com a denominació d'origen, no? I bueno, en això doncs hi ha una aposta clara des de la denominació doncs per ajudar a aglutinar tots els cellers, no? I bueno, i marcar potser una mica la línia del que creiem que ha de ser un vi de qualitat i un vi d'Empordà, no? I bueno, junt amb això doncs pel que fa a la comercialització tenim força reptes per davant. Crec que les comarques gironines doncs ja tenim una bona implantació i hi ha hagut un canvi radical en els últims 7-8 anys quan la restauració doncs ha apostat clarament pel producte local, també a les botigues especialitzades, i bueno, veiem ara doncs que hi ha molt de potencial pel que és la resta del mercat català i molt especialment a Barcelona, no?
Hem de dir que jo des de la més absoluta ignorància, només sóc aficionada i res més, però suposo que hi ha un procés de temps que és absolutament inevitable a partir de que comença a elaborar-se un vi que té unes característiques que el diferencien i que es pretén potenciar-lo i posicionar-lo internacionalment. Hi ha un procés inevitable que deu ser de 5 o 6 anys com a mínim, no?
Bueno, si ho volem posicionar internacionalment, potser jo diria més. Que potser cal alguns anys més, no? El que sí que està clar és que la vinya, l'elaboració del vi requereix el seu temps i la paciència i l'estima, no?, i també la confiança de que tota aquella labor que ha començat en el camp, que ha començat amb un cep i ha passat doncs per una fermentació i després potser ha restat alguns mesos, alguns anys dins les botes, no?, tot allò acabarà dins l'ampolla i acabarà doncs sent l'essència, una mica el destilat del territori, del paisatge, d'una manera de fer, d'una personalitat, i que aquesta ampolla doncs viatjarà i finalment doncs algú en alguna part del món l'obrirà i descobrirà tot el que s'hi amaga dins, no?
I si aquest algú acaba sent algun guru, com pot ser el Parker o d'altres que hi ha pel món, que són els que acaben una mica marcant les modes o les tendències en quant a vida, doncs molt millor, m'imagino, no?
I tant, i tant. Estem en un moment que també estem rebent alguns reconeixements, no? Bé, miràvem aquesta setmana, per exemple, la guia Penyín, que és una de les guies de referència a nivell estatal, no? Miràvem en quina situació estàvem el 2005 i a quina situació estem avui en dia, no? El 2005 només 20 vins de l'Empordà estaven considerats com a molt bons o excel·lents. Estem parlant que aquesta última edició que va sortir, 220 de l'Empordà gaudien d'aquesta classificació, no? Vull dir que el canvi és abismal.
Josep, parlem de la vinyeta.
Sí.
Què és la vinyeta? Explica'ns què és, perquè és un celler amb unes característiques, jo diria, que a mi personalment m'ha cridat l'atenció, no? Teniu, doncs, microvins, vins de raïms, de varietats de raïms recuperats d'altres èpoques. La vinyeta és aquelles coses que es fan, que jo penso que en enologia es dona moltíssim, no? Que es fan per amor.
Per descomptat, es fan per amor, bueno, per mi i per la meva dona, la Marta, que som una mica els que vam iniciar el projecte de la vinyeta. Bueno, és gairebé una manera de viure, és una passió, és una il·lusió contínua i diària, no? I els microvins que anomenes, bueno, són un petit tresor, no?, que tenim. I que el tenim gràcies, doncs, a aquests avis, no?, que empordanesos que van mantenir aquestes vinyes centenàries, no? Bueno, aquesta gent, doncs, d'aquestes mans curtides, no?, de treballar la terra, d'aquesta pell cremada per la tramuntana, que, bueno, s'estimaven a la seva terra com el que més, no? I que van fer possible, doncs, que avui en dia encara tinguem algunes varietats tan antigues, no?, com la Carinyana Blanca o la Garnatxa Roja, varietats tan úniques que pràcticament només es troben a l'Empordà, no?
Després tindrem ocasió de parlar de la Garnatxa, ho farem amb l'Anna Espel, perquè ella en el web de l'Espels Viticultors fan menció a 10 raons per les que hem d'estimar la Garnatxa, i li han reservat amb ella aquest espai, perquè és un raïm que, a més, segons ells ens diuen, doncs sembla que hagi estat creat per viure a l'Empordà, no? Perquè és resistent i perquè
totalment
té moltes qualitats pròpies, sí. Com de la terra.
És gairebé valent com els viticultors aquests que us deia, no? Per aguantar l'empit de la tramuntana, no?, que bufa d'una forma tan salvatge i tan bèstia, no?, i que ens condiciona en tots els sentits.
Amb molts de bons, jo penso.
Molts de bons. Home, la Generalitat aquesta que tenim a l'Empordà d'algun lloc ha de sortir, no?
Josep, a tu t'ho posaré molt fàcil, perquè en Jaume Marín l'he posat una mica difícil i soc conscient quan li demano un espai. El teu deu ser la vinyeta, no?
Sí,
descriu,
sí.
Descriu aquestes vinyes.
Bueno, la vinyeta és un petit raconet en aquest Empordà més d'interior, potser més desconegut, més verge també, d'aquest Empordà, no?, que et dones la volta, no?, i no veus més que camps i vinyes i oliveres i una mica el cap de creus al fons, no?, com ja s'endinsen al mar i l'albera aquesta que, bueno, que és la porta de benvinguda per molta gent que ens visita, no?
Jo recomano de la vinyeta Espoma. És una mistela experimental que feu que em sembla absolutament fascinant.
Sí, és potser el producte més gironí que fem. És una mistela que fem amb garnatxa de l'Empordà, com no pot ser d'una altra manera, però també amb poma de Girona, no? Aquí és la fusió màxima del territori i del paisatge, no? Volíem fer alguna cosa molt nostra, molt identitària, però que alhora fos innovadora i diferent i original, i bueno, amb la col·laboració d'un company cuiner, que és en Pep Núria, vam anar treballant amb els productes aquests locals fins arribar a l'Espoma.
Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per ajudar-nos. Que tinguis molta sort, que continuïs amb aquest entusiasme amb la vinyeta, i també des del Consell Regulador, doncs, vigilant aquesta DO, que és una DO que cada vegada veiem que despega i cada vegada va ascendent en els rànquings internacionals. Gràcies per acompanyar-nos. La
dissabtes a partir de les 10, Tiramilles, el programa de viatges i oci de COPE Catalunya.
Són les 12:32 i l'Àngela Sánchez està amb nosaltres ja, de nou amb la informació de serveis. Bon dia de nou, Àngela.
Bon dia, Carme.
I seguim amb aquesta alternança de cels coberts i estones de sol, una situació que ens acompanyarà durant tot el cap de setmana. De moment encara podem tenir pluges o tempestes a qualsevol punt de les comarques de Girona i també al litoral. Les temperatures una miqueta més altes, ara tenim 21 graus a Barcelona i Tarragona, 20 a Lleida i Girona i 15 graus a Andorra la Vella. A les carreteres ja s'ha solucionat totes les incidències que s'han produït a la C-17 i ara només destaquem retencions a la Nacional 145 a Valls de Valira per anar cap a Andorra durant uns 7 quilòmetres. I Foment del Treball demana noves mesures per impulsar la creació d'ocupació amb més intensitat i recorda que amb la recuperació econòmica en marxa és indispensable no abaixar la guàrdia. Foment coincideix amb el govern en que la finalització de l'estiu sempre destrueix llocs de feina al sector serveis, però recorda que cal lluitar per potenciar els contractes indefinits que només van suposar el 10% dels que es van fer al setembre.
Moltes gràcies, Àngela. En uns minuts tindreu més informació de serveis, com sempre, a COPE, Catalunya i Andorra.
Tiramilles. COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
You fall in love. A l'extrem sud del Baix Empordà trobem el municipi de Calonge. Té una extensió de 33 quilòmetres quadrats, per la seva forma recorda un amfiteatre i està format per dos nuclis urbans diferenciats. Calonge, a l'interior, a uns 2,5 quilòmetres a la costa, i Sant Antoni, que està tocant a mar, compartint badia amb Palamós. Sant Antoni es troba al ben mig de la Costa Brava i és justament en aquest municipi on volem situar-nos ara, perquè està amb nosaltres Joan Carné, que és el regidor de Calonge i representant del municipi, però també per empresa, té una empresa relacionada amb el món del vi. Joan Carné, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Situem-nos a Calonge. Com contempla Calonge, Sant Antoni, el municipi? Com contempla exactament l'enoturisme? Quines són els lligams, els vincles que té amb l'enoturisme?
Mira, nosaltres com a municipi considerem que és una oportunitat única que tenim. Vincular sinergies público i privades en aquest aspecte i fer un pas, com ha dit en Jaume Marín, en aquest àmbit. Teníem clar que el nostre principal recurs turístic és la platja, no només a Sant Antoni, sinó que podríem dir tot el que és la Costa Brava. I vincular platja, i vincular vi, i vincular cultura, i vincular gastronomia, ho tenim tot, és el que deia en Jaume, des del nostre municipi, la petita aportació que podem fer del nostre petit municipi del Baix Empordà, petita però que ens agradaria que fos molt, ens agradaria molt capitalitzar el Baix Empordà com a capital del vi, Calonge Sant Antoni. Ho tenim clar, apostem per això, apostem amb el que t'he dit, amb aquesta sinergia pública-privada, perquè crec que és la manera de sortir-nos i tirar-nos endavant.
Jo penso que quan un municipi aposta per la creació d'algun producte turístic, evidentment sempre hi ha unes passes absolutament inevitables a complir. Doncs la primera, definir com ha de ser aquest producte. No sé si en quin punt estem en aquest sentit.
Mira, amb això en Jaume ho ha clavat. No és l'oferta que tu vols donar, sinó és la demanda que tu tens. I crec que això és bàsic. O sigui, això t'ho marca tot. Tu, si creus un producte, el que no pot ser és que, tant a nivell privat com públic, creem un producte perquè ens aixequem aquest dematí i diem, ostres...
Que ens sembla que és meravellós, però no continuem amb ningú.
Tirant pel vi, és que els hi surt molt bé la Rioja, va, tirant pel vi. I resulta que ningú hi creu. I resulta que no tens ni demanda. Ostres, aquest cas no és així. Tant a nivell Costa Brava com a nivell petits municipis o grans municipis, ha sigut al revés. O sigui, teníem una demanda espectacular, una demanda que la gent ens ho feia, i és aquí on ens hem agafat. Gràcies, sobretot als privats, gràcies a aquesta gent que hi han cregut des d'un principi. A Calonge tenim exemples molt concrets que des d'un principi han picat molta pedra i ara, ostres, estem florint, és la primavera. Ostres, doncs donem-hi donem-hi aigua, perquè la primavera, que en aquest cas no seria l'exemple concret, donem-li vi a la primavera.
Exacte, aigua no sé si seria el més oportú per
perquè
donar.
Això floreixi, i és això, ostres, a nivell de passos, tenim molta sort que tenim un patronat, perquè realment tenim molta sort, perquè la política d'aquest patronat a nivell de lo que és turístic és espectacular. Creure en productes així, creure en privats i creure en administració, és que, perdoneu que reiteri tant aquesta col·laboració privada i pública, però és que és vital.
És bàsica, clar.
I gràcies a això, i gràcies també a l'Agència Catalana de Turisme, que hi està apostant també molt fort, crec que les sinergies que crearem seran molt bèsties i realment que és un producte que irà més.
Joan, ja que parlem d'aquesta qüestió institucional, és veritat que l'Agència Catalana de Turisme ha fet una aposta claríssima amb un pressupost més que interessant per l'enoturisme. S'ha envoltat de persones que coneixen perfectament l'enoturisme i l'enologia i pretén doncs, promocionar-ho com no s'havia fet mai. Jo no sé si aquí també hi ha algunes peticions a fer, si penseu que tot està funcionant o si s'ha de fer alguna carta als Reis, perquè jo m'imagino que, clar, la promoció de l'enoturisme global a nivell de Catalunya, doncs potser les necessitats del Penedès no són les de l'Empordà.
No, completament d'acord, i evidentment, segurament, i si m'equivoco m'ho corregiu, potser el Penedès van un pèl més avançats que nosaltres. Però bueno, jo crec que carta als Reis, mira, jo és que fer cartes als Reis m'hi trobo tan sovint que me trobo que fan cartes als Reis i moltes vegades aquests Reis, amb molt bona voluntat de portar joguets o portar la carta que escrius, no es pot. Jo crec que la carta als Reis és aixecar-se cada matí, com més aviat millor, com deia Pep Guardiola, i pencar molt. Tant Agència Catalana de Turisme, com Patronat, com municipis, com privats, és això el que hem de fer cada matí. I si ho fem, us asseguro que la carta als Reis serà aquesta. Carta als Reis, un bon despertador.
Per aixecar-nos ben d'hora, per posar el peu a terra ben d'hora i seguir treballant. Serà una bona anyada aquesta?
Ostres!
Ara què?
Jo crec que sí, que serà molt bona anyada.
Ara després ho preguntarem als altres.
Jo crec que... Jo del vi, per desgràcia, només hi entenc, me l'estimo molt, m'encanta el món del vi, m'encanta, però... Amb aquestes dues persones que tinc al costat,
no t'atreveixes,
és que no m'atreveixo,
no, igual, sempre
però
vaig,
jo
sempre
per endavant, serà una molt bona anyada.
Jo vaig anunciant sempre que sóc molt ignorant, sempre per endavant perquè no m'enganxin mai, perquè jo no sé si a tu et passa, m'agrada trobar algú que estigui en la mateixa situació que jo o similar, però a mesura que et vas endinsant en el món de la cultura del vi te n'adones que cada vegada sí. En sap menys
el gran desconegut que ets, de manera que cada pas que fas i cada vegada que parles amb aquesta gent que en saben tant,
quan ja t'has après el que et semblava que havies d'aprendre, resulta que no, perquè ells sempre tenen alguna altra cosa que ensenyar-te i quedes...
I que per molts anys sigui així.
Oh, i tant.
I que per molts anys sempre hi hagi un passet més d'aquests privats o d'aquesta administració que ens ensenyin alguna cosa més.
Joan, ensenya'ns què és el que no ens podem perdre del teu municipi per aquelles persones que potser encara han comès l'error de no visitar ni Calonge ni Sant Antoni.
Mira, el que no us podeu perdre del meu municipi, ho diem sempre amb una frase, que és que el nostre municipi és un mar de vinyes. No us podeu perdre el mar, evidentment no us ho podeu perdre, tenim unes cales, unes platges espectaculars, ens els estimem molt, els amimem molt, però tenim unes vinyes igual d'espectaculars que les platges, que evidentment des de l'administració no els podem mimar tant com les platges perquè són privades i les platges són públiques, però sí que fem des de l'administració és mimar a qui mima la vinya. I crec que això és el que tenim al nostre municipi, un mar de vinyes. Aquesta frase ho explica tot.
I teniu rutes elaborades des del municipi, des de turisme,
sí,
per tal de mostrar aquestes vinyes i aquest mar?
Sí, sí, i tant. Els tenim, o sigui, juntament amb la ruta de l'Empordà, però sí que tenim àmbit més municipal, rutes tant a nivell amb pàgina web, que es poden descarregar en la teva aplicació, com editades en paper, i tant que sí.
Per tant, qualsevol persona que arribi al municipi trobarà tota la informació necessària per tal de...
I encara que no hi arribi abans d'arribar, si es connecta a la pàgina web calonge-santantoni.cat, se'ls podrà descarregar en qualsevol aplicació.
Molt bé. Joan Carner, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per ajudar-nos a descobrir Calonge, aquesta vocació manifesta i descarada cap a l'enoturisme i aquestes característiques del municipi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Quan entres en el web d'Espel Viticultors, la primera frase que trobes és El vi es fa a la vinya, entre el vent i el mar. Després et donen 10 motius per estimar la garnatxa, tot i que ja ens avisen que hi ha molts més. La garnatxa és probablement la varietat més pròpia de la Déu Empordà, un raïm que diuen que és camaleònic i sexy, i diuen que gens avorrit. En Espel, després de la declaració d'amor que feu cap a la garnatxa en el vostre web, a mi el que m'agradaria que m'expliquessis és perquè la garnatxa és sexy.
La garnatxa és sexy perquè, sobretot quan la tastes, no? És molt sedosa a la boca, a la vegada és fàcil de beure, tot i que és molt i molt complexa, no? Llavors creiem que per això és sexy i perquè té moltíssimes cares, no? Tenim garnatxes de molts tipus, des de garnatxes blanques, garnatxa roja, garnatxa negra, i també la garnatxa dolça, que és la tradicional d'aquí. Llavors és super versàtil i jo crec que algú sexy és algú intel·ligent i crec que la garnatxa té això, no? Té totes aquestes vessants.
Vosaltres, Espel Viticultors, en el vostre celler feu 8 varietats diferents de vins amb garnatxa.
Sí.
I no penseu per res que vins monovarietals de garnatxa siguin avorrits, tampoc, perquè ho manifesteu clarament, no?
No, de fet, creiem que la garnatxa és un... Aviam com ho explico això. Crec que l'Empordà, una de les coses més importants que hem anat fent en aquest temps és entendre qui som a nivell vitivinícola, no? Llavors, una de les coses que era important aprendre era que la garnatxa és sexy, que la garnatxa es poden fer grans vins de garnatxa i que no és necessari copejar-la, que no és necessari barrejar-la amb d'altres vins. Llavors, el que hem estat fent ha estat un treball molt profund de buscar vinyes velles, de buscar vinyes especials, per poder fer vins que expressin molt bé com és aquesta varietat, perquè creiem que a través d'aquesta varietat podem explicar molt bé la terra de la que venim. També ens funcionen altres varietats, com la carinyena, però sobretot amb la garnatxa, que aquí a l'Empordà en diem lledoner, lledoner blanc, lledoner roig, lledoner negre, és un dels punts forts de l'Empordà, perquè la garnatxa és una varietat que s'adapta perfectament, que quan fa tramuntana és l'única que aguanta, que quan hi ha sequera és l'única que aguanta. Llavors és com si estigués feta per viure aquí, no? Llavors quan tu la veus a la vinya i veus d'altres varietats, veus que la garnatxa està contenta. És com una mica raro dir que un cep està content, però els que hi treballem cada dia ens n'adonem, no?
Està a casa.
Sí, està bé, està tranquil·la. Llavors és per això que hem fet tants vins amb garnatxa.
Anna, els Espel us heu dedicat durant 3 generacions al cultiu de l'olivera i de les vinyes. Tu ets la tercera generació ja.
Sí, podríem dir-ho així. De fet, el passat Nadal em vaig dedicar a fer el meu arbre genealògic i vaig descobrir que hi ha moltes generacions de la meva família, en vaig comptar 7 o 8, que ja es dedicaven a això. El que passa que va ser l'avi qui va fundar el celler l'any 2000, amb 69 anys, així que
però
és un exemple d'emprenedor.
Ell ja tenia una reputació d'elaboració de vins des de feia molts anys.
Ell tenia vinyes, era un viticultor i de fet el fonament d'Espel sempre han sigut la viticultura, que és el que sabem fer millor, que és el que...
És que ho portava a la cooperativa.
Sí, abans sí, i llavors vam decidir doncs fer els vins pel nostre compte. I sí, ara sóc jo, que sóc la neta.
Tu ets biòloga i enòloga.
Sí.
Tu estaves predestinada.
Sí, jo crec que estava predestinada a fer això. Jo no ho sabia, eh? Hi havia qui ho sabia millor que jo.
Tenies dubtes. Tu tenies dubtes respecte a quin havia de ser el teu futur.
Sí, jo vaig tenir dubtes durant molt temps, però em va fascinar el contacte amb la terra. De fet, el fet de viure els cicles i el contacte amb la terra és el que em va enganxar.
Anna, què feu en el vostre celler, Espel Viticultors? Què feu respecte a l'enoturisme? Ja, vins, per suposat, però respecte a l'enoturisme?
Mira, tenim 3 grans branques. Per una banda, el celler mateix, Espel, ja quan el vam... Ja des del 2002 és visitable, llavors ho vam tenir molt clar des del principi que havia de ser visitable. Allà fem des de les tradicionals visites als cellers, ara comencem a fer una visita experiencial on més que una visita més de la part racional, és més de sensacions. També fem visites a les vinyes, perquè com que el que és més important per nosaltres són les vinyes, doncs fem rutes on podem entendre ben bé aquesta part més salvatge, aquestes vinyes de 100 anys, on podem veure tot això. Aquesta seria una part. En el celler també fem tastos de vins sense visites, si voleu venir, o també fem maridatges amb formatges catalans. Fem moltes petites coses que a més van canviant. I també estem molt i molt lligats amb la cultura. Fem des d'exposicions d'art, sempre tenim alguna exposició d'art, sempre fem pràcticament cada 15 dies hi ha presentacions de llibres i d'altres activitats de tipus cultural, així que si us apunteu a la nostra newsletter podreu anar sapiguent tot el que anem fent. Després tenim unes vinyes en el Cap de Creus, on estem amb d'altra gent que també estan en el Cap del Creus, que són Mas Estela i Martín Feixó, que ens hem unit als tres cellers. Les nostres vinyes a Roses, a Mas Marès, són totalment ecològiques, així com les dels nostres companys, i estem treballant juntament amb el Parc Natural per tal d'explicar la importància de recuperar les vinyes i també disfrutar dels vins d'allà, que són vins, potser si els vins empordanesos són entremuntanats i amb molta personalitat, el Cap de Creus seria com si els haguéssim hormonat una mica, perquè són encara amb més personalitat i encara expressen molt el paisatge, no? Perquè és una terra molt dura de treballar, però que alhora és clau pels ecosistemes del Cap de Creus. I finalment la tercera pota de l'enoturisme Espel és el Coll de Roses, val? Allà tenim el Wine Family Museum, que és un petit centre d'interpretació del vi, on el que estem fent és viure el món del vi des de les sensacions. El que volem és que entreu a dintre de l'antic celler d'aquesta casa pairal preciosa, que s'assembla a un xateau de Bordeus pràcticament, i que entreu en l'antic celler pràcticament a les enfosques i us poseu a dintre el món del vi i pugueu notar des de les aromes, entendre una mica com és un cicle, però i també entendre els moments de consum. Jo aquí prefereixo no parlar massa perquè...
Que no, per això no pots explicar-ho, ho hem de viure.
Sí, és un lloc que és molt important de viure-ho perquè no té... És difícil d'explicar, vaja.
Parlaves de la personalitat dels vostres vins i jo ja entenc que també és difícil d'explicar com és la personalitat d'un vi, però els vins de la DO Empordà tenen una personalitat diferent, per suposat gràcies al clima, la terra, la tramuntana i tot el que passa a les vinyes, però tu series capaç de definir aquesta personalitat, per exemple, diferent?
Sí, jo crec que són vins amb molt de caràcter. Això vol dir que tenen moltes aromes, però són aromes una mica austeres com nosaltres, és a dir, que hi ha moltes aromes diferents però que no són vins molt explosius aromàticament, i que són vins on podem notar moltes vegades el paisatge, és a dir, que podem notar, per exemple, molt paisatge de sotabosc, de garriga, de sotabosc de farigola, d'aromàtiques,
herbes aromàtiques.
Aquest tipus de paisatge que ens envolta el trobem moltíssimes vegades en els vins. Jo crec que això és una de les coses que trobem en els vins. Per altra banda, quan me preguntava sobre el garnatge, veuràs que la majoria dels cellers a l'Empordà estem intentant trobar què vol dir exactament ser el vi empordanès, perquè és una cosa que s'havia perdut durant molts anys. Les vinyes de la muntanya havien baixat cap al pla, s'havia perdut una mica d'aquest caràcter, no? I ara hem tornat cap a la muntanya i estem reaprenent a entendre aquests raïms tan locals i tan propis d'aquí. Llavors, tots els cellers estem fent aquest treball de forma individual, però també conjunta, de saber qui volem ser quan siguem grans, no? I ara ja som en aquesta fase de que tots els cellers ja ho comencem a tenir molt clar.
L'entusiasme, la proximitat a la terra i aquest vincle, evidentment, a casa seva és el que fa que aquests viticultors doncs tinguin una feina tan apassionant, una feina apassionant que fins i tot l'Anna ja ens deia fa una estona que va descobrir a partir de la seva proximitat, quan es va aproximar realment a la terra. Anna, moltes gràcies. Ja per acabar, Jaume, abans d'acomiadar-nos, potser sí fer una valoració, un resum sobre les propostes enoturístiques, algunes relacionades fins i tot amb activitats culturals. L'altre dia parlàvem amb el director de Temporada Alta i també ens parlava de tast de vins que es fan amb la Déu a Empordà, no?
És que la ruta de Déu a Empordà té no només els cellers i les empreses i les institucions, sinó totes les experiències turístiques que hi ha al darrere. I a més per diferents, tant per parelles com per famílies, perquè moltes activitats estan adreçades a famílies, però s'han relacionat amb el món de la cultura, com t'has dit molt bé en Salvador Sunyer, en temporada alta, però hi ha també totes les rutes en bici, a peu, que es poden fer moltes de les vinyes, hi ha enocaiac, que és una experiència que pots fer, a més a la Costa Brava, jo crec que és única en caiac, però pots arribar fins i tot en veler i fer experiències en veler, i pots fer show cooking als cellers, que molts dels cellers ja feu show cooking, i també a l'estiu i aprofitar tots els concerts que es fan entre vinyes, i fins i tot a vegades activitats familiars com el pícnic entre vinyes, que és una activitat que jo recomano a tothom i que es pot fer, però hi ha des d'activitats agricultors, que hi ha recollida d'ous, em sembla, a casa d'en Josep, però hi ha moltes activitats. Jo diria que no només aneu a tastar els vins, que és imprescindible, però sinó que gaudiu dels cellers, gaudiu de les famílies que treballen allà i gaudiu del territori.
Molt bé, doncs donar-vos les gràcies a tots els que heu participat. Recordeu que tota aquesta informació la trobareu en el web del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i també, per suposat, en el web o bé del municipi, en el cas de Calonja, o dels cellers, que també ells expliquen perfectament quines són les activitats de turisme que tenen previstes i programades. Moltes gràcies a tots.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Fins aquí ha arribat el programa d'avui, moment d'acomiadar-nos. Això sí, recordar-vos que l'equip d'aquest programa està format per en Cito Ramírez en el control del sol, la Rosa Hernández a la producció, i qui us ha parlat, Carme Ayala. Tornarem a trobar-nos, si vosaltres ho voleu, la setmana que ve, i estarem encantats que estigueu aquí amb nosaltres compartint tota la informació turística i tota aquella informació que té a veure amb el món de l'oci que cada setmana us proposem. Que tingueu molt bona setmana. Adéu.
Gestos, podemos cambiar el mundo. Mientras tú conduces, cocinas o trabajas aquí, ellos lo hacen en vanguardia.
Cerca de 13.000 misioneros españoles están entregando su vida en más de 130 países, y tú ahora puedes ayudarles.
18 de octubre, jornada del Domum. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domum.org.